A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Nou i 33, dimecres que ve, hi ha ple municipal. Dilluns hi ha sentència, dilluns... Dilluns probablement hi haurà sentència. Dilluns saludarem la visita mensual a l'alcaldessa Aurora Carbonell. Li haurem de preguntar també si l'equip de govern es planteja alguna cosa, depèn de la sentència. Dimarts tindrem Carme Gasulla, dimecres tindrem Manu Rodríguez, dimecres ple municipal, dijous us ho explicarem i haurem arribat a divendres, esperem que tot sencers. Vaja, d'aquí una setmaneta, com si no passés res. El que es va presentar ahir al matí, però, és la prèvia als pressupostos. Les ordenances fiscals per aquest 2020 les varen presentar al restaurant Aquelarre la regidora Carme Almirall, acompanyada de les regidores Júlia Vigó i David Martínez. Ells tres varen presentar unes ordenances fiscals que gairebé s'intitulen o es defineixen com unes ordenances amb la voluntat de treballar per la sostenibilitat ambiental i energètica i l'equitat social. Primer comencem per aquí, després en Joan ja ens donarà els titulars, bàsicament, si li vist toca molt o es toca poc, tot allò que vostès volen saber quan s'està parlant de les ordenances fiscals que encara estan pendents d'aprovació. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Efectivament, aquestes ordenances que s'han de portar a aprovació al ple de la setmana que ve, l'equip de govern va explicar que ha tingut poc temps per treballar-les i, per tant, poc temps per discutir-les amb l'oposició. En aquest sentit, van gairebé demanar un exercici de responsabilitat perquè puguin tirar
avançar
i aleshores afegir-hi aquelles esmenes que els grups de l'oposició entenguin que s'hi hagin d'afegir. En el que són les dades bàsiques d'aquestes ordenances, l'IBI, que és el que més afecta a tothom, baixa el coeficient multiplicador del 0,59 al 0,52, el que representa, a canvi de l'increment del 10% anual durant 10 anys que encara s'aplica
des d'aquell moment de la
revisió cadastral. De la
revisió cadastral, eh?
Doncs, fins l'any que ve acaba. Això representarà que el rebut quedarà equilibrat per 20.000 rebuts, 20.000 contribuents no tindran increment ni decrement. Hi ha altres que no se'ls hi va aplicar la revisió, que aquests sí que veuran un cert increment, i també hi ha un increment de l'IBI dels establiments turístics i que aquests sí que es veuen incrementats. Això per una banda. Per altra banda, hi ha una bonificació del 95% de l'IBI si es dedica l'habitatge a lloguer social. També hi haurà un increment del rebut de l'aigua dedicat a aquest increment a inversions. De fet, l'aigua s'incrementa a uns 0,80 euros de mitjana per trimestre, gairebé un euro, i el preu del clavegueram 1,4 euros de mitjana per trimestre. Aquest és l'increment que s'ha de dedicar a inversions que s'han de fer a la xarxa.
I ahir també s'apuntava, si vostès són propietaris d'un pis buit, tindran un recàrrec de l'IBI.
Això també s'ha de matisar una mica.
Vinga.
Per pisos buits que no tinguin cap mena d'ús, hi haurà un recàrrec de l'IBI. Aquesta mesura, pel que es va explicar, està pensada bàsicament per pisos de bancs o de fons voltors.
Uh-huh.
Si hi ha un pis buit però que s'ocupa puntualment...
Sí, sí. Referim a aquells pisos en què no hi passa res. Absolutament,
exacte.
No hi passa res allà.
Hi haurà la possibilitat, després de rebre la notificació...
No que vostès siguin propietaris d'un pis i de tant en tant anem a veure, venim, tornem, dia sí, dia no, setmana sí, setmana no, no estem parlant d'aquests casos.
No, i per tant, si algú rep una notificació en aquest sentit...
Ha d'anar a l'OAC.
Exacte, i certificar que sí que hi ha
que hi ha activitat. Vaja.
Perquè l'objectiu d'aquesta mesura és adaptar la norma d'altres administracions a Sitges, segons se'ns va explicar, és gravar bàsicament aquests pisos que no tenen moviment, que són ara mateix propietats de bancs o de fons voltors. Júlia Vigó va explicar doncs, aquest increment de 7 dècimes del tipus de l'hostaleria i també les bonificacions del lloguer social i l'increment de l'IBI, això que comentaves, del 50% en el cas dels immobles buits, mentre que David Martínez va fer referència a l'eliminació de la bonificació de l'impost de circulació per vehicles de més de 25 anys i també la bonificació d'un 50% dels vehicles considerats zero emissions i eco. Segons es va explicar, també una bonificació del 50% per les reformes d'habitatges que instal·lin sistemes que tinguin en compte l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. Això és a grans trets aquestes ordenances que es portaran a aprovació en el ple de dimecres vinent. Com dèiem, van ser presentades per David Martínez i Júlia Vigo i per qui és actualment la regidora d'Hisenda, Carme Almirall. Escoltem-los.
Avui el que volem és explicar-vos què portarem, el contingut del que portarem al ple del dia 16 d'octubre, que és el ple en el que un dels punts de l'ordre del dia serà l'aprovació, una proposta d'aprovació dels canvis que hem introduït a les ordenances fiscals que seran pel 2020. Aquesta és una proposta de preus públics i d'ordenances fiscals que vol donar resposta a dos eixos fonamentals, que són la sostenibilitat i l'equitat social o la justícia social, o donar resposta, en la mesura que sigui possible, a les demandes socials actuals. La regidora de Drets Socials, Júlia Vigo, i el regidor, bueno, de moltes coses, però és el primer tinent d'alcalde, el que us faran és ampliar-vos l'explicació d'aquests objectius. A mi em correspon una mica explicar-vos quin és el contingut d'aquestes ordenances i fer palès i deixar molt clar que són un primer pas. Aquestes ordenances les hem treballat des de que ens vam incorporar. Sí que és cert que alguns regidors repetim, però no repetim amb les mateixes regidories, per tant, ens hem incorporat a responsabilitats diferents i aquestes ordenances o aquesta revisió, aquesta proposta, s'ha començat a treballar amb un temps limitat. L'objectiu d'aquest govern és que, conjuntament amb la resta de representants de tota la ciutadania, o sigui, tots els partits que no estan, els grups municipals que no estan en l'oposició, treballar perquè el 2021 tinguem unes ordenances que veritablement donin resposta a aquesta voluntat del govern de treballar per l'equitat social, per la justícia social, i perquè la sostenibilitat sigui un eix vertebrador de les nostres polítiques, sostenibilitat ambiental, sigui un eix vertebrador de les nostres polítiques futures. El que hem introduït són bonificacions que afecten a la vessant social, com pot ser un 95% de bonificació de l'IBI amb els pisos que es destinin a lloguer social, o bonificacions mediambientals com un 50% de bonificació a tots aquells vehicles, a l'impost de vehicles que tinguin la qualificació de la DGT com a ECOS o emissions zeros. Això, aquesta bonificació ja era, però era una bonificació que era molt dispersa, que parlava de combustibles, parlava de vehicles híbrids. L'hem estructurat d'una manera que quedi molt clara. Quines són les bonificacions socials o les bonificacions mediambientals? Us ho desenvoluparan aquí els meus companys, però sí que m'agradaria parlar de dos temes que poden centrar la novetat dintre de les ordenances i dels preus públics. De fet, són tres. El primer és l'IBI. Sabeu que hi va haver una revisió cadastral que va suposar que tots els rebuts de l'IBI s'havien d'augmentar en un 10%. Aquest augment es va fer progressiu. Encara estem en el procés, perquè fa 10 anys encara estem en el procés d'aquesta progressivitat. L'any vinent finalitzarem, ja ho tindrem equilibrat, i l'any que ve ja serà el moment, després el 2020, per les ordenances del 2022, ja serà el moment de decidir què fem amb l'IBI a nivell polític. Ara, les decisions tenen un caire molt més tècnic. Tenim un tipus de gravamen, perdoneu, del 0,56% i el baixem al 0,52%. Això què suposa? Que l'increment que ens ve per llei d'hisendes locals queda equilibrat per uns 20.000 rebuts. No tindran... Dic que congelem l'IBI, no és la paraula exacta, però sí que fem una rebaixa del tipus de gravamen perquè els rebuts no es vegin incrementats en un tant per cent molt alt. Sí que és cert que hi ha uns rebuts que sí que rebran un increment, però són els que en el seu moment no van tenir aquest increment de la renda catastral i, per tant, encara estem en procés d'equilibrar-los. L'altre fet que també és nou dintre de les ordenances és que hi ha un 10% de tots dels rebuts que reben, estan dintre d'un tipus de gravamen diferent, que són i que pertanyen a oci i hostaleria, a indústria i a esportiu i a equipaments esportius. A la indústria i l'oci i la indústria i els equipaments esportius tenen un tipus de gravamen ja a l'1,23%, per tant, està al màxim. L'oci i l'hostaleria estava amb un 0,73%. Fem una proposta d'incrementar un 0,07%, o sigui, anem al 0,80%, i això afectarà els 20 establiments que són els que tenen la quota catastral més alta, que és a partir d'un 1.570.000 euros. Es veuran afectats amb un increment del seu IBI, en aquest cas. I després, l'altre tema que diguem-ne que és diferent o que suposa una modificació és que fins ara les quotes d'aigua i de clavegueram es pagaven sota la delimitació de preu públic o de taxa. Ara la llei de contractes ens exigeix que aquesta denominació s'ha de modificar, no pot ser un preu públic, sinó que és una tassa diferent, i hem de fer aquesta modificació. Aprofitant que es feia aquesta modificació, l'empresa ens ha fet una proposta d'increment de quotes, que això és el que fa mal a tothom, però que políticament i tècnicament s'ha valorat que se venia raó i nosaltres ens responsabilitzem d'aquest increment, però també el volem explicar. Aquest increment és d'un 0,80 cèntims al trimestre en la factura de l'aigua i un 1,20 euros, i dit cèntims volia dir euros, al trimestre a la factura també a la mateixa factura de l'aigua, perquè és aigua i és clavegueram. Suposa un increment de 2,20 euros en la quota trimestral d'un rebut normal d'un cubicatge de 23 metres cúbics, el que en diem l'aforament que té gairebé tothom, que està pagant en aquest moment uns 88 euros. Per què nosaltres hem valorat positivament aquesta proposta i l'assumim com a govern políticament? Doncs perquè Sorea té dintre del seu contracte una especificitat que es diu fons de reposició i una altra que es diu fons d'inversió. El fons de reposició el que suposa és que qualsevol claveguera que pugui tenir una incidència, qualsevol reparació que s'hagi de fer, que necessita a més una actuació ràpida, Sorea ho assumeix i puja aquest import de 60.000 euros anuals a 90.000 euros. Per tant, li podem demanar la reparació fins a aquest import amb una actuació ràpida. Sí que ens podrien dir que això ho pot assumir el mateix Ajuntament, però l'efectivitat i la rapidesa de Sorea a donar resposta a una reparació no és la mateixa que podria tenir l'Ajuntament si ho hagués d'assumir. I en el cas de les inversions, exactament el mateix. Nosaltres, per fer una inversió, treballem amb la llei de contractes, hem de fer una licitació, hi ha una temporalitat que s'allarga en el temps, i si no haguéssim tingut aquest fons d'inversió, doncs a la passada legislatura no s'hauria pogut fer tota la canalització al carrer Bonaire, el que s'està fent ara al carrer Espalter i a la plaça Pou Vedra del col·lector, al carrer Estalvi, em deixaré algun, carrer Sant Sebastià, s'han fet diferents actuacions. I ja hi ha una planificació amb el departament corresponent de serveis urbans de les activitats futures, que una d'elles és el col·lector de Capo Vinyet, que és una reivindicació del barri i dels tècnics des de fa molt de temps. Dit això, és el que ha motivat que nosaltres haguem tirat endavant aquesta proposta d'increment del rebut de l'aigua i de l'aigua. I per acabar la meva intervenció, no la de premsa, m'agradaria dir-vos que com a govern el que volem és que tots els temes que són d'una transcendència important pel municipi els puguem treballar tots 21 regidors. I per nosaltres les ordenances són d'una transcendència important perquè suposen el 60% dels ingressos que tenim com a ajuntament. Per tant, el pressupost d'ingressos s'ha d'equilibrar amb el pressupost de despeses. Si volem fer actuacions, necessitem tenir un pressupost d'ingressos potent. Per tant, és una eina de gestió i una eina de treball molt important. Després ja parlarem de pressupostos, que quan parlem de pressupostos normalment és pressupostos la part de despesa, no la part d'ingressos. Us dic això perquè hem començat i és un primer pas a treballar amb la resta de grups polítics. No hem arribat a l'excel·lència en el sentit de que les aportacions que ens han fet no hem pogut incorporar-les en gran mesura. Han sigut petites esmenes, motivat perquè, doncs, primer, per la manca de temps, sabeu que els tràmits per arribar a un ple són molt farragosos i el ple ha de ser en aquesta data perquè hem de tenir les ordenances aprovades a 31 de desembre per poder-les aplicar, sobretot l'IBI, a 1 de gener, però ens hem parlat, ens hem escoltat, els hem donat resposta i la Júlia us ho concretarà millor, però el que no puguem fer amb bonificacions o el que la llei d'hisendes locals no ens permeti perquè ens encotilla moltíssim en el tema de les bonificacions o de les subvencions o les ajudes, buscarem altres vies i continuarem treballant, perquè la idea és treballar amb tots els tres grups de govern, amb tots els partits que estan representats al consistori per aconseguir tenir unes ordenances de futur. Aquestes tenen aquesta proposta, però volem continuar treballant de cara a millorar-les en tots els aspectes socials i de sostenibilitat. Ara, si de cas, la Júlia us explicarà la part més social i en David la part més sostenible.
Molt bé, doncs jo us explicaré el que ara comentava la Carme, la vessant o la perspectiva social d'aquestes ordenances. No m'extendré gaire perquè la Carme ja ho ha explicat prou àmpliament, però sí que subratllaré algunes qüestions que ens fan pensar que aquesta proposta d'ordenances fiscals està avançant en una línia de que siguin realment socialment justes. Primer de tot, em centraré amb els tipus de l'IBI. Com comentava la Carme, també hi ha una proposta de reducció del tipus general que passa del 0,56 al 0,52. Que això què significa a la butxaca del contribuent mitjà? Doncs que no suposa un major esforç en quant a contribució. Per altra banda, també és necessari destacar que el 10% de major valor cadastral de la categoria d'oci i hostaleria, que fins ara tenia un tipus del 0,73%, fem un increment petit, però que a nivell de recaptació és prou considerable, del 0,07%. Això significa que la proposta que tenim i que portarem en aquest proper ple és que el tipus passi del 0,73 al 0,80. Això té una afectació a nivell de nombre d'establiments petita, però com deia, a nivell de recaptació prou important. I això és, aquests dos elements en quant al tipus de l'IBI sí que indiquen un camí, no? Doncs que hi ha una voluntat d'avançar en la tarificació social i en la progressivitat. Per altra banda, i recuperant el tema de les bonificacions, sí que n'hi ha un parell que són prou considerables i que també fan referència no només a qüestions, diguéssim, més de caràcter general, sinó centrada sobretot en problemàtiques relacionades amb l'habitatge. Per exemple, el que fem és bonificar en un 95% l'IBI d'aquells propietaris que destinin els seus pisos, els seus immobles, a lloguer social. Això és important tenint en compte, no, les característiques del mercat de l'habitatge Sitges i la problemàtica i l'emergència que tenim en aquest sentit. Per altra banda, i també en qüestions d'habitatge, cal tenir en compte, ja no com a bonificació, sinó com a sanció, que sanciona i per tant s'incrementa un 50% de l'IBI d'aquells propietaris que tinguin els immobles buits. I per tant, el que fem d'alguna manera és potenciar o motivar que els propietaris d'immobles, per una banda, puguin posar-los a disposició del mercat i a un preu social i, per altra banda, mobilitzin aquells que estan buits i, per tant, ara mateix no tenen un ús i no estan dintre del circuit per donar resposta a aquesta problemàtica que dèiem de l'habitatge. I, finalment, també m'agradaria destacar que, bueno, que, com deia la Carme, no? sí que és cert que nosaltres estem lligats a una llei d'hisendes locals que és estricta i que totes aquestes bonificacions o penalitzacions són les màximes possibles. Però què fem com a ajuntament per seguir donant resposta a les inquietuds o a les necessitats dels col·lectius en situació de vulnerabilitat? Doncs tot això, complementar-ho no només amb una proposta de taxes o de preus públics, sinó també amb accions de govern des de cadascun dels departaments i sobretot, en aquest cas, des del Departament de Drets Socials, que permetin complementar i, per tant, donar resposta a totes aquestes necessitats. Parlo, per exemple, del manteniment del carnet blau social, que dona ajudes a diferents serveis, com pot ser el transport i altres, a famílies monoparentals, nombroses i amb unes rendes, diguéssim, baixes, però també seguim donant ajuts d'emergència en qüestions com l'habitatge, els subministraments o els ajuts escolars. No? Totes aquestes coses acaben pensant, ens fan pensar en un paquet d'acció de govern que avança precisament en el que dèiem al principi, no? En aquesta perspectiva social. I ara ja dono la paraula al David perquè us acabi d'explicar.
Bé, bon dia. Tal com ha explicat la Carme i ho ha explicat molt bé, doncs, bueno, avui estem aquí per presentar les ordenances fiscals i preus públics per aquest any 2020. Com bé ha definit la Carme, des del govern ens hem fixat dues prioritats. Una prioritat és l'orientació social i l'altra, doncs, bueno, és la voluntat per treballar per la sostenibilitat ambiental i energètica. L'orientació social, ho ha explicat molt bé la Júlia, crec que des del govern tenim molt clar doncs, quin és el nostre objectiu i quina és la nostra fita i la nostra meta, i bueno, aquesta és una d'elles. En quant a per què són sostenibles aquestes ordenances fiscals, posaré com a exemple tres punts que estan dins d'aquestes ordenances. Una és perquè eliminem la bonificació del 100% de l'impost per a vehicles de tracció mecànica, per als vehicles de més de 25 anys. Després perquè també bonifiquem l'impost en aquells vehicles, com ha dit la Carme, que la DGT qualifica com a zero emissions i eco, en aquest cas seria un 50%, i després perquè també bonifiquem el 50% de les reformes en habitatges que instal·len sistemes amb aprofitament tèrmic o elèctric. Crec que, com deia abans la Carme, s'ha treballat conjuntament amb els grups de l'oposició. Som conscients que tots aquests grans temes, com són les ordenances fiscals, pressupostos i molts altres que afecten a la vida, s'han de treballar conjuntament amb tots els que configurem el consistori. En aquest cas, doncs, bueno, no s'han pogut recollir moltes de les propostes que ens han fet, precisament doncs, bueno, per la temporalitat, pel temps que hem pogut preparar i perquè no, el que és la burocràcia no ho permet, però sí que tenim la voluntat de treballar conjuntament amb els 21 regidors i amb els diferents grups polítics l'any vinent per treballar les ordenances del 2021 conjuntament i tot el que es pugui incloure el 2020 pues també ho treballarem i intentarem o tindrem la voluntat de tot el que podem incloure-ho, ho incluirem. Val? Sí que és cert que estem, bueno, són unes ordenances que estem contents de presentar-les. Segur que haguessin pogut ser millors i ho seran, i sobretot destacar doncs, això, el treball conjunt com a govern i amb els altres grups de l'oposició, als quals hem d'agrair totes les aportacions que ens han fet i, bueno, i que aquesta dinàmica que hem engegat continuï, perquè som conscients que els Sitges s'han de prendre moltes decisions importants i s'han de prendre conjuntament tots plegats. Passo la paraula a la Carme i...
Sí, abans d'obrir les preguntes que ens pugueu adreçar, m'agradaria dos o tres cosetes que també us voldria comentar. D'entrada, a l'hora de prendre la decisió de fer un increment de l'aigua, hi ha hagut un factor que ens ha ajudat i ens ha donat arguments per prendre aquesta decisió, que és que l'Ajuntament de Sitges, des de fa 3-4 anys, no us ho podria concretar, té un conveni amb Sorea, que és l'empresa concessionària de l'aigua, per un import de 10.000 euros a fons perdut per part de l'empresa, perquè cap ciutadana de Sitges tingui un tall de subministrament per un problema de vulnerabilitat econòmica. Només s'ha d'adreçar a serveis socials i serveis socials fa la valoració, la trasllada a Sorea i Sorea assumeix el deute que hi pugui haver. Ho dic perquè aquí un dels objectius és que ningú amb situació de vulnerabilitat pugui... He de dir que amb Sorea va ser fàcil, amb Endesa, amb Fecsa o amb gas natural és més complicat arribar a aquest tipus de...
Nou i 58 minuts. Ho tornem a recordar per a aquells que vulguin saber alguna cosa sobre l'IBI. Bàsicament el que baix és el coeficient multiplicador i com que puja la base es quedarà el rebut per aproximadament uns 20.000 veïns i veïnes, bàsicament igual. Aquest és el titular de l'impost dels impostos per excel·lència. Després, com ens comentava en Joan també, Carme Mirall ja va apuntar de veure què farem amb l'IBI quan acabi aquest període dels 10 anys.
Correcte, va dir la regidora, ho han sentit, que caldrà una decisió política. Després al torn de preguntes li vam preguntar que quina decisió política i no es va mullar en la resposta, en el sentit que caldrà prendre una determinació. Sí, doncs es manté, varia, es demana una nova revisió, però això s'haurà d'abordar d'aquí a 2 anys.
Que algú l'haurà de demanar, perquè si no recordem malament...
De 10 anys, sí, perquè l'any que ve farà 10 anys que s'ha anat pujant d'any en any.
No, però ho dic perquè des d'un punt de vista de... No ho recordo. No sé si de suggeriment professional o fins i tot des del punt de vista de l'Estat, les revisions cadastrals han de ser...
No? S'han de demanar. Després te les poden aplicar d'ofici, però s'han de demanar. Per tant, pots demanar-la en els 10 anys, però pots esperar-te més a demanar-la.
No. Sitges, recordin que es va esperar molts anys a fer un canvi de revisió cadastral i quan va venir el canvi de revisió cadastral allò que estan com a poc carrer, saca! Tal, doncs això, no va créixer l'herba en molt de temps. De moment, 20.000 rebuts, no es moran massa, pel que fa a l'IBI, ordenances fiscals al ple del proper dimecres. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.